Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. El seguiment de la vaga del sector educatiu és d'un 60% segons els sindicats i de poc més d'un 30% segons el departament. A hores d'ara, milers de manifestants irrompen al centre de Barcelona en motiu de la protesta. Seguint-hi, ho tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. El crit de cambra i dimissió, una marea de docents catalans vinguts d'arreu del territori català avança cap al Departament d'Educació en el primer dia de vaga del sector educatiu. Reclamen revertir la situació desencadenada per l'avançament escolar i que el Departament s'avingui a escoltar el sector i a negociar totes i cadascuna de les demandes des de zero, com el nou currículum escolar, revertir les retallades. Critiquen l'immobilisme de la Conselleria d'Educació a l'hora de prendre decisions i els sindicats alerten que mantindran la vaga fins que el Departament no reaccioni.
Gràcies, Sílvia. Tot això, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat al govern de la Generalitat a trucar als docents per donar resposta a l'aturada de 5 dies. Ho ha dit davant de l'Institut Escola Trinitat Nova a Barcelona. En aquest centre hi han assistit pocs alumnes i alguns docents que han sortit cap a les mobilitzacions amb pancartes que havien preparat amb les famílies.
És hora que avui el govern de la Generalitat, amb el president al cap i el conseller d'Educació al seu costat, comencin a trucar de manera urgent a la comunitat educativa i parlar d'una vegada per totes per acabar amb aquesta soberbia i prepotència que han mostrat fins ara.
El sindicat també ha denunciat que moltes de les retallades que el sector va patir l'any 2008 encara no s'han repartit. I SEAT ha registrat unes pèrdues de 233 milions d'euros l'any passat, que representen un 31% menys que l'exercici anterior. La xifra es manté lluny del benefici rècord de 445 milions que es va assolir el 2019. L'empresa atribueix les pèrdues a l'increment del preu de les matèries primeres i a la crisi de subministraments. La companyia amb seu a Martorell és, juntament amb l'empresa fabricant d'autobusos i camions MAN, l'única marca del grup Volkswagen, en números vermells. I canviant de qüestió, sobre la invasió ucraïna iniciada ara fa 20 dies, aquest matí les tropes russes han bombardejat diversos punts del país, incloent-hi la capital. Diversos edificis residencials de Kiev han estat bombardejats i les autoritats del país han confirmat que diversos civils han mort durant els atacs russos. És per això que l'alcalde de la capital ha anunciat un toc de queda de 36 hores a partir d'aquest dimarts. Així doncs, des de les 8 d'aquest vespre fins dijous a les 7 del matí, estarà prohibit moure's per la ciutat a no ser que sigui per desplaçar-se cap a algun refugi o si es té alguna autorització especial. En aquest sentit, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha admès que en un inici la perspectiva d'un conflicte nuclear era impensable i a dia d'avui podria ser una possibilitat. En plena pandèmica, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha conclòs que prohibir de forma general qualsevol acte públic durant mesos per la Covid vulnera la llibertat de reunió. L'acció sindical va denunciar que Suïssa havia vulnerat el seu dret a manifestar-se perquè el 16 de març del 2020 el país va prohibir els actes públics i privats i per això Estrasburg l'ha condemnat. Així doncs, Suïssa haurà de pagar 3.000 euros d'indemnització a l'organització sindical. A casa nostra, Netflix doblarà o subtitularà en català una setantena de pel·lícules i sèries d'estrena cada any. La multinacional s'ha compromès a tenir-les enllestides a partir d'aquest any i el cost del doblatge i la subtitulació l'assumirà la plataforma i inclourà també el gallec i el basc. La consellera de Cultura, Nadàlia Garriga, ha celebrat l'aposta de Netflix i ha afegit que la decisió és un exemple a seguir per les altres plataformes.
Ells ara s'han avançat, creiem que doncs, és perfecte que sigui Netflix perquè pugui ser exemple de la resta, però la resta n'hi ha moltes que ja estem veient que són molt favorables a incorporar-ho d'una manera o una altra.
Netflix assegura que la plataforma continuarà fomentant la presència del català, el gallec i l'euskera al seu catàleg i preveu augmentar el número de pel·lícules i sèries internacionals subtitulades a aquestes llengües amb l'objectiu que els subscriptors dels 190 països els puguin gaudir. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Aquest vespre comença una nova tongada de partits dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'Atlètic de Madrid es juga el pas a la següent ronda contra el Manchester United. Els matalassers afronten amb moltes baixes un partit on està tot en joc. Després de l'empat a 1 a l'anada contra el Wanda Metropolitano, Simeone no podrà comptar amb Guas, Bersalico, Cunha ni amb Lemar per lesió i tampoc amb Carrasco, que està sancionat. Pel que fa al Manchester United, finalment podrà jugar al mig del camp Bruno Fernández, que havia donat positiu en coronavirus, un positiu que finalment no s'ha confirmat. L'altre eliminatòria que es juga avui a la Champions és l'Ajax Benfica, que en el partit d'anada van empat a 2. Els dos enfrontaments es juguen a les 9 de la nit en directe per Movistar Liga de Campeones. Demà serà el torn de l'altre espanyol que continua viu a la competició, el Villarreal, que juga contra la Juventus, i també del Lilla Chelsea. Encara en futbol i sobre el Barça, segons informen aquest matí diversos mitjans esportius, els blaugranes haurien tancat i signat ja el fitxatge del migcampista Franck Kessié. Procedent del Milà, el de Costa de Marfil pot convertir-se en el nou reforç blaugrana per la propera temporada si s'acaba confirmant també el fitxatge d'Andreas Christensen. I en esports de neu, aquests dies es disputen a Andorra les finals de la Copa d'Europa d'esquí. El català Quim Salarich hi arriba després d'assolir dos tops 10 en els Mundials. L'esquiador competeix aquell matí la prova d'eslàlom.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Olor de tinta.
Doncs ja tornem a estar aquí. Ai, que bé aquesta olor de tinta que ens arriba cada 15 dies aquí al matí a Ràdio Estel. De la mà d'Aure Ferran. Aure, com estàs?
Hola, molt bé, i tu?
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Aquí al matí. Avui de què parlarem, a l'olor de tinta?
Doncs avui parlarem d'una figura de la literatura que jo crec que no sempre l'hem posada prou en valor i que crec que és molt necessari que ho fem. I és la figura dels traductors i traductores.
Home, aquesta figura, no?, que moltes vegades com que la deixem de costat. Només el que de costat és que no la posem en valor.
Jo crec que no hi pensem, no?, perquè agafem un llibre, el llegim, tenim molt clar que l'ha escrit algú, un home o una dona, i no ens parem a pensar si l'ha escrit potser en aquell idioma i qui ha sigut l'encarregat de traslladar-nos aquella història, aquelles sensacions, aquelles emocions que ens desperta el llibre amb l'idioma que nosaltres ens sentim més còmodes. Per tant, és que és una figura essencial i crec que és bo que en un espai que dediquem als llibres i en el qual parlem de llibres i ens agrada reconèixer totes les tasques que hi ha, doncs posem en valor també la dels traductors.
Clar, ho deies tu, s'ha de posar en valor, no? S'ha de reconèixer, per tant, és una figura essencial i poc reconeguda, no?, en moltes ocasions.
Sí, i tant, però a poc a poc crec que anem fent passes per millorar aquesta situació i la veritat és que això em fa molt feliç, perquè hi ha moltes editorials que ara quan ja compres el llibre, més enllà del nom de l'autor, a sota et posa traducció de... I és un petit pas, perquè estem visibilitzant a la mateixa portada una feina que fins ara, si la volíem buscar, havíem d'anar a la part, al capítol de crèdits, per entendre'ns. Per tant, el fet de que ja la posem en portada vol dir que comencem a ser molt conscients que aquesta feina que fan de traduir a la nostra llengua materna o aquella amb la qual ens sentim més còmodes una obra escrita en un altre idioma, doncs és una feina importantíssima.
Doncs avui, com que volíem posar en valor, no?, la feina dels traductors, em sembla que ja ens escolta a l'altre costat del telèfon,
sí,
la nostra convidada.
Ens deu estar escoltant la Núria Busquet Molist, que ella és traductora, també és escriptora i activista cultural, i crec que ens anirà molt bé poder parlar amb ella una estona perquè ens expliqui una mica com és la seva feina, no?, com es fa això de traduir una obra literària.
Doncs, si et sembla, ja la podem saludar. Núria Busquet Molist, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Us escolto, eh?
Estàs d'acord,
no? I em feu
no?
sentir molt important, ho haig de dir.
Però s'ha de dir, Núria, que és una feina que s'ha de posar en valor i que no sempre ho fem. I quina il·lusió deu fer quan a sota de... En això que et deia, no?, de sota la portada, a sota del títol de l'autor que posi traducció de Núria Busquet Molist, perquè és una manera de dir, escolta'm, és una feina que hem fet que no deu ser gens fàcil, ara ens ho explicaràs, i que per fi té el reconeixement potser que es mereix o comença a tenir en tot cas.
Sí, en comparació amb quan jo estudiava fa molts anys, la tasca dels traductors s'ha reconegut molt més en l'actualitat. Crec que hi ha fet una gran feina l'ALC. En els últims anys hi ha hagut molts traductors ficats a l'ALC que han forçat bastant la màquina perquè es reconegui la tasca dels traductors, cosa que se'ls agraeix moltíssim.
Clar, Núria, per començar, què cal tenir per ser traductor literari? O sigui, més enllà, entenem nosaltres, no? Hauré d'un gran coneixement de l'idioma, què cal tenir més?
A veure, normalment la gent es pensa que has de dominar molt l'idioma del que tradueixes, i sí que l'has de dominar i és important, però sempre els traductors diem que el que has de dominar més és el teu propi idioma, perquè al final es tracta de poder dir el que diu la persona en un altre idioma, doncs poder-ho dir en el teu idioma de la millor manera possible, i clar, com més registres tens, més vocabulari tens, més opcions tens, més fàcil és. Per tant, a vegades no és tan important, malgrat que ho és, no és tan important dominar l'idioma d'origen com dominar el teu propi. Això és per mi crec que és el més important de tot.
Dominar el propi idioma, i quan et planteges quina és la feina principal del bon traductor, perquè clar, potser el gran repte és no alterar massa l'original, és a dir, que no hi hagi, que respectem el que ha escrit l'autor o autora original, no?
Sí, al principi, quan comences a dedicar-te a això, t'angoixes molt, no?, per no apartar-te gens de l'original, que sigui ben igual, no? I suposo que amb els anys i l'experiència et relaxes una mica i te n'adones que és igual, ha de ser el màxim d'igual que l'original, però el que és important és que tu facis una bona versió, que, diguéssim, l'aroma que li arribi a la persona que llegeixi allò sigui el màxim de proper a l'original, més que l'idioma, perquè moltes vegades expressions o coses les has de canviar, simplement, no poden funcionar igual. I et relaxes una mica també perquè penses que al final tu estàs fent una versió d'allò que és la teva i que potser una altra persona en farà una altra i serà diferent. I llavors ja no estàs tan preocupat, no? Penses, bé, aquesta és la meva versió d'aquesta obra. De fet, hi ha obres que tenen diversos traductors. Vull dir que això no és gaire habitual en el nostre idioma, però en idiomes més majoritaris, com l'anglès, per exemple, una mateixa obra es pot traduir 3 o 4 vegades amb diferents traductors.
Clar, per tant, una mica, Núria, la conclusió seria aquesta, no? És una mateixa obra traduïda per 2 persones diferents, tindrà un resultat diferent.
Sí, sí, totalment. És així, eh? És així. Cada un fa la seva versió, evidentment. I, a més, com que no hi ha 2 lectors iguals, cada persona que llegeix una obra la llegeix d'una manera diferent i li arriba una cosa diferent. Per tant, jo, si tradueixo un llibre d'un autor concret, el que intento és traslladar el que jo he entès en aquest llibre, no? O com aquell llibre, què m'ha despertat aquell llibre, no? Però potser una altra persona ho faria d'una manera diferent. És ben bé així. Per això, moltes vegades, les editorials tendeixen a un mateix autor que el tradueixi sempre al mateix traductor, perquè, clar, vulguis que no, mantindrà, diguem, el funcionament del mateix autor, no? Però, clar, a vegades això no és possible i fem el que podem.
Quin coneixement has de tenir de l'autor o autora a l'hora que tu et planteges traduir o et demanen l'encàrrec de traduir un autor? T'ha d'agradar la seva obra? És millor que t'agradi o és indiferent?
Home, com a feina, com a tasca meva, m'estimo més que m'agradi, evidentment, perquè si no m'agrada l'obra és un rotllo traduir-la, no? Però, bueno, no és necessari. Al final és una feina com qualsevol. Però, clar, si t'agrada, hi dedicaràs més temps, més energia, més passió. I, clar, és millor, sempre és millor. Ara, ha de ser difícil, traduir una cosa que no t'agradi gens. A mi això no m'ha passat gaires vegades, la veritat, per sort. He traduït coses que m'han agradat. Sí que és veritat que hi ha autors que són predilectes teus i t'agraden molt més, i autors que t'agraden molt menys. Jo el que procuro és, per exemple, si és un autor que no he traduït mai, llegir altres obres que ha fet, mirar com l'han traduït altres persones, a les altres obres que han fet, això sí que ho faig.
Aquest és just el que et volíem demanar, Núria, no? Que ens expliquis una mica quin és el procés que segueixes. Clar. Quan et poses a traduir. És a dir, normalment suposo que a vegades t'arriba l'encàrrec de l'editorial. A partir d'aquí, què fa el traductor, la traductora, en el teu cas?
Jo, en el meu cas, començo a traduir. Jo no, hi ha molta gent que diu que llegeix abans l'obra, jo no. Però ho faig per dos motius molt fonamentals. El primer és que normalment no tens gaire temps, vas molt, amb molt poc temps i has de començar a posar-t'hi. El motiu número 2 és que a mi m'agrada la sorpresa. Si estàs traduint un llibre que t'agrada, m'agrada dir, va, vaig a traduir una mica més a veure què passa. Ah, no? A mi això m'agrada molt. I m'ha passat en alguns casos que en què tenia molta feina, moltes coses per fer, i només l'emoció de veure què passava em feia seure a traduir a hores intempestives.
Uau, és que ets una apassionada, Núria. Però quina implicació, o sigui, els traductors, quina implicació arribeu a tenir amb els autors o autores que traduïu?
Clar, això depèn de l'autor, eh? Depèn molt de l'autor. En general, no tenim gaire implicació, més que si tenim dubtes a l'hora de fer la traducció. Generalment, el que se'ns demana és que fem un paper, un Word, el que sigui, no? I apuntem tots els dubtes que tinguem, i llavors, generalment, a través de la gent de l'autor, es posen en contacte amb l'autor i li envien els dubtes perquè ens els resolgui. O sigui que poques vegades tenim un contacte directe. Això és un privilegi molt gran que tenen alguns traductors. En el meu cas concret, per exemple, una anècdota és que la història de Shaggy Bane, que és d'en Shaggy Bane, que és un llibre que va sortir l'any passat, van crear una cosa molt interessant que no m'havia passat mai, van crear un grup de Facebook amb tots els traductors que estàvem treballant en aquella obra, de manera que tots els dubtes que teníem els posàvem en aquell grup i ens ajudàvem els uns als altres, i de tant en tant, quan no ho resolíem, llavors enviaven un missatge a l'autor perquè ens el resolgués. I va ser fantàstic. Ho recomano molt que ho facin, això,
que prenguin nota,
perquè ens va funcionar.
Treballàveu en xarxa, no? O sigui, està molt bé.
Sí.
I, Núria, arriba el dia que una autora que has traduït rep un Premi Nobel de Literatura. Què sents quan això passa?
Sí, encara ara em sorprèn, eh? I a més, en aquell moment em va sorprendre molt perquè, per aquelles casualitats de la vida, jo normalment el Nobel el segueixo, doncs, veig qui ha guanyat i ja està, no? Però en aquest cas concret estava molt pendent del Nobel aquell any, no sé ben bé per què, crec que perquè sonava molt la Margaret Atwood, i com que jo havia traduït un poemari de la Margaret Atwood, pensava, a veure si guanya la Margaret Atwood. Però en cap moment havia pensat que podia guanyar la Louise Gluck. I clar, quan vaig saber que havia guanyat la Louise Gluck, no m'ho podia creure, em vaig quedar com en xoc. I immediatament després vaig pensar, ostres, ara em trucarà tothom, perquè, clar, no hi ha ningú més en català que hagi traduït la Louise Gluck. Mm. I va ser com un xoc molt gros. I la veritat és que per mi una alegria molt gran, perquè el llibre que havia traduït, Nit Fidel i Virtuosa, era un llibre que havia tingut una tirada curta i que no havia sortit gaire, no se n'havia parlat gaire, i és un llibre fantàstic. I, clar, això va fer que sortís un altre cop el llibre i, a més, tinguéssim l'opció de poder traduir-ne una altra, no?, de l'autora, que això és meravellós. Vull dir que una alegria total i absoluta.
Avui estem conversant amb Núria Busquet Molist. Ella és traductora, escriptora i activista cultural. I una pregunta que també... A mi, jo a vegades, quan llegeixo un llibre, se'm passa pel cap. Núria, clar, tu quan tradueixes una obra, passa a ser una mica teva, també? O sigui, a banda de llegir l'autor, estem llegint també, en el teu cas, a Núria Busquet?
Sí, sí, i jo tinc una amiga l'altre dia que, precisament parlant d'aquest llibre d'en Xavi Bein, em deia, el llegeixo i sembla que parli amb tu, és ben bé tu, eh? M'ho crec, perquè, clar, tu veure, poses, utilitzes expressions, paraules que tu fas servir habitualment. Pot ser, sí, sí, i me'l sento molt meu, i quan parlen del llibre me'l sento meu, saps? Com si una mica l'hagués escrit jo. I això, clar, és bonic.
El traductor és una figura en el món de la literatura que potser no és controvertida. Ara estic pensant, a veure si em s'explica bé, per exemple, en la figura del doblador al cinema, no? Que de seguida, quan hi ha algunes veus que diuen, home, no, la versió original, perquè el doblador el que fa és desvirtuar el que fa l'actor en versió original. En la literatura, per sort, aquest debat no el tenim. Al contrari, el que fem és lluar, no?, quan toca, dir quina gran feina de traducció s'està fent. No sé si t'has plantejat mai, no?, aquesta diferència del que pateixen els dobladors al món del cinema i de com ho viviu els traductors, que en el fons feu la mateixa feina. Ells tradueixen de paraula i vosaltres traduïu a l'escrit.
Bé, però el corresponent seria el traductor de l'obra audiovisual, diguem-ne, eh? No pas el doblador. El doblador és el que la reprodueix, simplement, no? Potser. Uh-huh. Però sí, el cas és el mateix. O sigui, quan tu llegeixes una obra traduïda, no estàs llegint l'obra, estàs llegint una traducció de l'obra. Això faríem bé tots de recordar-ho. Igual que quan mires una pel·lícula doblada, no estàs mirant la pel·lícula, estàs mirant una pel·lícula doblada. No estàs veient l'actuació de l'actor, diguéssim, sinó que estàs veient mitja actuació, no? Només el cos, però la veu, l'actuació de veu l'ha fet una altra persona. Sí, es pot fer un paral·lelisme, eh? Sí, sí, amb això. I no sé per què està més ben considerat el tema de la traducció literària. També és veritat que no tothom té la capacitat de poder llegir una obra amb l'original, mentre que en el tema de les pel·lícules, doncs clar, sempre pots mirar subtítols, no?
No només llegir-la, perdona, Mercè, i gaudir-la, perquè clar, una obra, si no saps copsar en plenitud tot el que implica el que hi ha escrit... I per fer-ho, això és el que tu deies al principi de la conversa, no? Que has de tenir un gran domini de la llengua. Per tant, no és fàcil llegir en un idioma que no és la teva llengua materna o habitual, com podria passar majoritàriament a nosaltres amb el català i el castellà.
Sí, sí, i a més el nivell d'atenció és diferent, i és cert que quan tu penses en un altre idioma penses diferent que quan penses en el teu propi idioma. Per tant, la tasca de traducció també té a veure amb agafar tot un món que ha creat l'autor, no?, i traslladar-lo a un pensament diferent. Això és important tenir-ho en compte. A mi m'agrada molt llegir en anglès i en francès i en portuguès, que són els idiomes que més o menys domino, però reconec que a vegades llegeixo una obra en anglès i la llegeixo traduïda al català per un altre traductor i és una obra diferent absolutament, malgrat que digui el mateix i que jo pugui considerar que l'obra traduïda és meravellosa. Vull dir que sí, molt important, li diu que llegeixes una cosa.
I Núria, hi ha alguna línia vermella o alguna que ara ens estàs explicant, no?, que els traductors us deixen fer bastant, vull dir, no?, i que doneu la vostra, com la vostra visió. Hi ha alguna línia vermella que t'hagin fet alguna vegada en algun encàrrec, no?, que et diguin, t'has de cenyir bastant, no?, a lo que és l'original o no? O teniu, doncs, aquesta llibertat?
No, no. Generalment hi ha molt respecte per part de les editorials, hi ha molt respecte per l'obra, per la tasca dels traductors. Pensa que també és, a veure, és una tasca artística, diguéssim, saps? És difícil que s'hi fiquin. Sí que és veritat que quan acabes la traducció, per sort, passa per uns correctors que són meravellosos i que no sé què faríem sense ells, perquè, clar, ells veuen totes les coses que tu t'has deixat i fins i tot a vegades doncs, et fan alguns comentaris d'ostres, aquí podries, això potser no vol ben bé dir això, i et fan plantejar la traducció que t'has fet. A mi m'agrada molt, cosa que és molt impopular, t'ho haig de dir, generalment als traductors no els agrada gens que els corregeixin, però a mi passar pel corrector em dona molta tranquil·litat i valoro moltíssim la tasca dels correctors, moltíssim. I és una altra persona implicada en el món de la literatura que podríeu convidar un dia, perquè també és una tasca interessant.
I tant, a la literatura i en el periodisme, que ens hi trobem els mateixos, que treballem en premsa escrita, nosaltres escrivim i sempre tenim, per sort, a darrere la figura del corrector que veu allò que nosaltres no hem vist. Vull dir, aquella segona mirada és imprescindible.
Núria, jo crec que has tingut telepatia tant amb l'Aure com amb mi ara mateix, no? Perquè és un clar protagonista també a l'Olor de Tinta, no? Aure, per convidar la figura
sí,
del corrector.
Sí, i tant que sí.
Però nosaltres ho dèiem, la Núria Busquet-Molís, clar, l'hem presentat com a traductora, activista cultural, però Aure, també és escriptora, la Núria?
La Núria és escriptora i és una gran escriptora, i ens ho demostra quan les seves traduccions, no, però més que amb els seus llibres també, perquè just m'acabo de llegir una de les seves novel·les, en aquest cas es diu Zona Zero, que ha publicat la Breu Edicions, i la veritat és que és un llibre magnífic. Va ser nominat al Premi Llibreter 2020, i mira, aquest segell que porta la portada, aquest segell Premi Llibreter, és un segell que tots els que anem a comprar llibres, de tant en tant, crec que hauríem de tenir gravat a la retina, i quan veiem un llibre que porta aquest segell, prestem-hi doble atenció, perquè en saben molt els llibreters i llibreteres, i realment, quan porten aquest segell i et diuen que aquest llibre paga la pena, és que la paga. I aquest Zona Zero de la Núria és un llibre fantàstic. I ara, recentment, també amb la Breu acaba de publicar un poemari, que en aquest cas es diu Làpida, que també és molt interessant, en aquest cas. Per tant, la Núria és traductora, és escriptora, però una escriptora molt completa, perquè ens fa poesia, però també fa novel·la, vull dir que és aquest segon vessant. I Núria, no sé, què ha après la Núria escriptora de la Núria traductora?
Ui, moltíssim, moltíssim. Bé, la primera de tot no és ni la traductora ni la autora, és la primera de tot és la lectora. La Núria lectora ha propiciat la Núria traductora i la Núria escriptora, però clar, la traducció al final és una lectura amb molta profunditat i això és fantàstic perquè quan tradueixes un autor que t'agrada molt doncs és com si el desfessis a trossos, no? L'estiguessis analitzant constantment i això és molt interessant per un autor perquè clar, aprens moltíssim, veus com treballen persones que en saben molt i també t'ajuda, no? Amb la teva pròpia obra, veus maneres d'escriure que potser no t'hauries plantejat, vull dir que la traducció està molt bé. Jo moltes vegades llegeixo amb ment de traductora. Això és un problema de l'ofici que tenim molts,
clar,
no? Que vas pensant, filtre,
això
com ho traduiries, això?
Clar,
sí. Però a vegades també llegeixo amb ment d'autora, pensant, ostres, que interessant això que ha fet, o mira com fan el narrador, o coses d'aquestes, és molt interessant. La lectura per mi és la prèvia de tot plegat, no? I quan llegeixes molt, 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 pots tenir ganes d'escriure molt, 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 també. I a vegades doncs, ho proves i mires a veure com ho fas i bueno, a vegades va bé. I a vegades doncs, deixes moltes coses pendents allà en una carpeta que no sortiran mai.
Oh, clar, és que això mai se sap. Són aquestes idees, no?, que són futuribles. Clar, Aure, tu ens volies parlar, fer un petit comentari d'aquest llibre, no?, justament,
sí,
Zona Zero, no?,
aquest Zona Zero, que és una novel·la ambientada durant l'11S, que parla de la desfeta personal en un camí paral·lel a la caiguda de les Torres Bessones, no?, la desfeta personal de la protagonista, que aquí el marit la deixa i a partir d'aquí ha d'intentar reconstruir la seva vida, que ben bé s'ensorra, no?, amb aquest paral·lelisme que fa amb la caiguda de les Torres. Dona la casualitat que la protagonista també treballa en una de les torres i que viu, no?, aquella jornada tan negra. La veritat és que és un llibre que està molt treballat literàriament, també a nivell d'estructura, parteix d'unes instantànies que tots podem tenir molt gravades, no?, de l'11S al voltant, al cap, i a partir d'aquestes instantànies que explica també, és com si ens estigués explicant el que diu aquella foto, a partir d'aquí doncs anem seguint també la història de la protagonista, de com viu aquella jornada de l'11S i com ha anat canviant també la seva vida i quines decisions pren. Crec, Núria, en aquest intent de reconstruir-se, vull dir que el que ella intenta constantment és després d'aquest esfondrament, doncs trobar la manera de renéixer una mica de les cendres, no?
Sí, sí, és la idea aquesta, la metàfora de les dues torres, no?, que s'enfonsen i després has de netejar tota la runa que queda i tornar a reconstruir alguna cosa, però que la runa quedi ben treta, saps? Que no, perquè, clar, construir sobre la runa és bastant difícil.
És bastant complicat.
Sí, aquesta era la idea de fons, eh? Mm-hmm.
Per acabar, Núria, et volem demanar un favor. Mira, et voldríem demanar si ens pots llegir una de les poesies de Làpida. Què et sembla? T'animes o no?
Sí, clar. Sí? De fet, ja havia parlat amb Laura abans.
Sí. Ara ens acaba de desvetllar aquí la Núria el secret, però ja li havia demanat.
A més, li he demanat... Els secrets de la ràdio.
Exacte. Sí, a més, li he demanat que ens llegeixi Làpida.
Concret també o no?
Sí, que és el que dona títol en aquest poemari i que m'ha agradat molt especialment, llavors li vaig demanar.
Per cert, dia de la poesia d'aquí res, no? 21 de març, diria que és, el dia de la poesia.
Doncs mira, no hi ha millor manera per acabar la secció avui que escoltant la poesia de la Núria Busquet Molist.
Vinga.
Sí, aquesta làpida és la làpida de la Sílvia Plath, perquè us quedi clar, eh? Uh-huh. Però en el llibre parlo molt de la Sílvia Plath i de Ted Hughes, que són dos poetes que m'estimo molt i que, a més, he traduït. I així tanquem el cercle, eh?
Va, escoltem.
Vinga. Làpida. Memòria. De plomes cansades, de signes homicides. Memòria, del dolor que batega, manament ferit, desjunyit poal que menstrua en terra verda, sang de poeta que s'escampa. Horitzó vermell que s'enlaira i que pren vida. Làpida, de cognom maligne que parla, amb els arbres que parla, amb l'herba que parla, amb les campanes, els bolígrafs, que parla amb els poetes que no sents. Làpida, que s'alça i vola, que s'alça i que camina, s'alça i camina, s'alça, camina. Làpida, com ala gegant que palpita sobre núvols invisibles dels prats del nord-oest. Làpida, de pedra sobre pedra sobre pedra. Làpida, que no volies. Làpida, del present simple del verb poder. Làpida, del present imperfet del verb poder. Làpida, que esclata dins la sang i riu perversa. Làpida, inhumana, invisible. Paraula sàdica desfeta que topa amb les parts altes i que arriba, arriba, arriba. Feta aire, feta vent, feta partícula, que respira, respira, respira. L'aire gèlid, on tu jeus. Ja està.
Núria.
Uf, i ara qui diu alguna cosa?
No? Gràcies. Moltes gràcies,
De res. A vosaltres.
Per aquesta lectura del poemari Làpida amb la Breu Edicions, publicada amb la Breu Edicions. Moltíssimes gràcies de debò, eh? Gràcies també a Laura per haver convidat a la Núria Busquet Molist, per haver d'alguna manera, doncs, ens hem endinsat en la figura essencial. Laura començava, no?, a l'Olor de Tinta avui, destacant doncs la vostra feinada, no?, com una figura, dèiem, essencial i poc reconeguda moltes vegades, no?, Núria?
A veure, nosaltres tampoc no volem un protagonisme molt gran, eh? Acostumem a ser persones molt introvertides.
Però el just i necessari,
està bé,
sí, no?
Està bé que se'ns valori.
El que us mereixeu, Núria. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies per haver estat amb vosaltres.
Moltíssimes.
I fins aviat.
Gràcies, Núria.
Que vagi bé, gràcies.
Clar, I et quedes d'aquesta manera així, sense paraules, però és que volem recomanacions, Aure Ferran.
Sí, ja la primera, aquesta Zona Zero de la Núria, de veritat que us el recomano, m'ha sorprès tant, m'ho he passat tan bé, tot i que...
És d'intens, no?
Intens, però està molt bé, us agradarà moltíssim. I una, ja que parlàvem amb la Núria, dic, va, vaig a buscar una novel·la que m'hagi agradat traduïda per la Núria Busquets, i he agafat una història d'una autora que m'apassiona, que és l'Elizabeth Strutt. En aquest cas es tracta d'I. William, que l'acaben de publicar en aquest cas per edicions de 1984, i ens retrobem amb el personatge de la Lucy Barton, de qui en aquesta ocasió anirem descobrint coses del seu passat, i també en relació amb el seu fallit matrimoni amb en William, I. William, és el seu exmarit, que és també l'altre protagonista. La veritat és que sempre és una delícia llegir aquesta autora, que sap dibuixar com ningú, jo crec, personatges femenins d'aquests que se't graven en foc i que no els oblides mai, com la mateixa Lucy Barton o l'Olive Kitteridge, que és la protagonista d'una altra sèrie de llibres de l'Elizabeth Strutt.
Doncs bona recomanació. Et sembla si li demanem a una llibreria que també ens faci una altra recomanació?
I tant, avui ens anirem fins a Girona, a la llibreria Les Voltes.
Hola, soc l'Anna Nicolau, llibretera de la llibreria Les Voltes de Girona. I el llibre que us vull recomanar és Àngels de l'Univers, d'Einar Mar Gudmundsen, que ha editat Nits Blanques, en traducció d'Inés García López. És una novel·la amb una veu molt peculiar. El personatge principal, que és en Palm, és qui ens explica la història en primera persona, i la particularitat que té és que pateix esquizofrènia. Així que al llarg de la història anirem veient diferents flashbacks, moments de la seva infantesa i de la seva adolescència, on aquesta malaltia doncs, l'ha atrevessat d'una manera o d'una altra. És un llibre amb un deix molt poètic, amb una descripció del paisatge islandès espectacular i que t'atrapa. Té una veu que realment costa d'oblidar i és dels llibres doncs, que recorden en el temps, així que us el recomano molt.
I pel que fa a literatura infantil i juvenil...
Et veig aquí que estàs jugant amb uns minicontes.
Estic jugant amb uns minicontes que em caben al palmell de la mà. I són una preciositat. I, a més, és una proposta tan interessant. Són de Calandraca. I són una col·lecció que venen dins d'una caixeta, n'hi ha diverses, que es diuen minillibres imperdibles. Llavors, el que han fet és recuperar els seus àlbums il·lustrats en petit format. Escolta, això per pares i mares. Tu saps el que és portar això?
Pràctic.
És or per portar això dins de la bossa. I quan la canalla se'ns esvera més del compte, pam, el tenen de la bossa i els tenim distrets una estona. A més, és que són superbonics, publicats per Calandraca, minillibres imperdibles.
Va, i també volem saber la recomanació d'una llibreria.
Ens quedem avui una miqueta més a prop, aquí mateix a Barcelona, amb una llibreria clàssica, que és la Sendak.
Hola, sóc la Núria, de la llibreria Sendak de Barcelona, i avui us volem recomanar un llibre molt especial. El seu títol ja ho és. Es diu Prrrit, el llibre dels sons. I per què és especial? Doncs perquè en passar les pàgines hi trobarem diverses partitures gràfiques. Què vol dir això? Doncs que les seves autores, la Cristina Cubells i la Joana Casals, ens conviden a interpretar cada un dels sons que apareixen a les imatges. Llavors, és un llibre que realment és tot un experiment. És un llibre-joc que ens permet imaginar, jugar i crear tot tipus de sons, no? És com si volguéssim fer una banda sonora, com per exemple hem d'intentar fer el so d'un globus inflant-se o la remor d'una tempesta o com seria, per exemple, el guirigall d'una cuina. Llavors és un llibre que nosaltres el recomanem molt, pensem que és molt original, molt innovador en la seva proposta, les il·lustracions són espectaculars, així que us convidem a descobrir-lo i no oblideu que l'edita Thaurí Books, que és una molt bona editorial de llibres de coneixements. Moltes gràcies.
Doncs l'apuntem també. Com seria el soroll d'una cuina, Aure? Com la faries tu?
D'una cuina?
Sí, ha dit el soroll d'una cuina. Com seria?
Mare meva, ara mateix.
No?
Sí, bueno, això és l'olla, no?
Que vull,
clar, els fogons. No ho sé, no se m'ha acudit mai.
Peculiar.
El que hem d'agafar és el llibre aquest de Thaurí, aquest àlbum.
Prrrt, ens ha encantat.
Prrrt és fantàstic.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies per portar-nos aquesta olor de tinta aquí al matí a Ràdio Estel. Cuida't molt.
Fins aviat.
Vinga, que nosaltres, ai, sí. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel amb aquesta olor de tinta que ens ve quan ens visita l'Aure. I ens agrada molt l'Aure perquè es queda aquí una estoneta amb nosaltres. I això si ho poguéssim acompanyar amb un cafè, que avui, mira, encara em queda una miqueta. El podré gaudir. Fem una cosa, marxem a publicitat i tot seguit obrim l'espai més natural de la casa, ja sabeu, l'espai de salut natural per tothom. Dubtes mèdics que tinguis, que... mira, ara estava pensant, la grip torna a estar amb nosaltres, la grip torna a estar present. Ens havíem oblidat. Doncs una aquesta pot ser una de les preguntes que li podem fer als doctors, tot seguit. Si teniu algun dubte, podeu enviar-los al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens pots escriure un correu al matí @radioestel.cat. Marxem a publicitat i a la tornada parlem amb els doctors.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, tot preparat per connectar amb els nostres doctors. Ja sabeu que comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics de dilluns a dijous aquí fent-te companyia. Sobretot oferim-vos aquesta finestra oberta a la medicina natural, perquè si tens algun dubte mèdic, alguna preocupació, doncs la puguis compartir amb els nostres doctors i el millor de tot, que puguis tenir resposta en directe. Vinga, que et recordem com ens pots fer arribar doncs, tots els vostres missatges.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja ho saps, ens pots enviar aquesta nota de veu o també al correu almatí@radioestel.cat. Dit això, no perdem més temps, ja donem pas al doctor. Connectem amb Madrid, parlem amb el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va el día, doctor? Porque aquí se ha levantado en casi, bueno, toda, sí, un poco, estaba mirando al José, no sé si ha llegado esta calima, que nosotros le llamamos calilla, ¿sabe, doctor, a qué me refiero?
Sí, perfectamente, porque vamos perfectamente y ahí no es que haya llegado, es que los coches han amanecido cubiertos de barro y las calles también.
Este cielo como de barro, lo decía muy bien usted, ¿es verdad, no?
Sí, sí, pero los coches han aparecido tal cual.
Wow.
Los de barro y las calles también. Entonces es un poco, bueno, pues no sé, parece que estamos en una zona donde, pues no sé, si es o estamos en, yo sí lo he visto, en zonas del desierto, y lo he visto alguna vez en Canarias. Bueno, porque me une a Canarias una cierta, vamos, una cierta, no, me une una familiaridad enorme porque voy todos los años. Entonces esto lo he visto alguna vez en Canarias, nunca lo había visto en la península. Lo he visto en zonas de desierto, eso también lo he visto. Entonces, pero nunca en una zona, vamos, nunca en Madrid. Es una cosa tremenda, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, bueno, pues no sé.
¿Y nos puede afectar de alguna manera a nuestro organismo, doctor Márquez, esta calima?
Sí, puede, porque evidentemente la dificultad respiratoria, el polvo en suspensión, alergias, sobre todo pacientes que tengan esas alergias o cierta dificultad respiratoria. Luego ya no cuento la molestia que es para los ojos, no cuento ya la molestia que es para conducir, y no cuento ya la molestia que es para las fosas nasales e incluso los oídos, porque no os hacéis idea, ¿eh? Como han amanecido los coches esta mañana. A mí mi barrio estaba cubierto de arena, de verdad que parecía, pues no lo sé, incluso en las calles, como ha llovido, lo que quedaba era barro en el asfalto, pero en realidad, pues bueno, es como, no sé, ya digo que solo lo he visto alguna vez en las Islas Canarias, en Tenerife más concretamente, y luego lo he visto en zonas de desierto, sí que lo he visto, entonces, pero nunca lo he visto en Madrid, me ha resultado impresionante, y luego lo que va a conllevar, porque sí que es verdad que pacientes con problemas respiratorios van a tener ciertas dificultades añadidas a un fenómeno climatológico como la calima, al que además nosotros no estamos acostumbrados, pero bueno.
Claro, y doctor, y fíjese que esta mañana justamente también hablando con compañeros, ¿no?, que comentaban que, bueno, nosotros ya lo comentamos la semana pasada, tenemos la primavera la semana que viene, el lunes ya empieza la primavera, si no me equivoco, que es día 21 de marzo, y estaba hablándolo con un compañero y me decía, claro, es que a todo esto, creo que este compañero acaba de venir una gripe, ¿no?, y decía, es que ahora, y la gripe, que también es una de las preguntas recurrentes, estaba mirando el email ahora, doctor, la gripe ha vuelto, bueno, más que nada que ha vuelto, continúa con, o sea, estaba con nosotros, ¿no?, la gripe, doctor Márquez.
No, la gripe no se ha ido, claro.
Claro, ¿no? Y ahora han salido como muchos casos.
Siempre, además, yo digo que, o sea, cuando he recomendado, por ejemplo, el Dinafen Plus, si te fijas, siempre
sí.
Digo, hasta bien entrada la primavera, siempre lo digo, llevo muchos años diciendo lo mismo, ¿no?, que hay que tomarlo hasta bien entrada la primavera. Ya no solo porque en pandemia ahora mismo, o sea, porque estemos en pandemia ahora mismo que estamos, sino porque en la primavera también es época de gripes, también es época de catarros y además se identifican bastante tarde, ¿eh? Se pueden identificar. Entonces, bueno, pues en principio la primavera sí que es época de todavía gripe, la gripe no se ha ido. Lo que pasa es que este año la gripe vuelve a ser. Debemos plantearnos ciertas cosas, porque el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, evidentemente, ha disminuido la epidemia de gripe a nada. Porque, evidentemente, ha habido casos, pero han sido casos completamente aislados y testimoniales en una población que va con mascarilla. En una población, además, que mantiene distancia social. Y una población que encima no es una población naif para ese virus, sino que llevamos conviviendo con la gripe siglos, como digo yo. Pues es perfecto, no hemos tenido casos de gripe, que ya solo nos habría faltado una epidemia de gripe sumada a la de coronavirus, ya para qué queremos más, ¿no?
Claro, doctora, estaba pensando, igual es muy obvia la pregunta que le voy a hacer, pero ¿la gripe cómo se contagia?
Vías respiratorias, contacto, o sea, contacto respiratorio por las gotitas en suspensión cuando tosemos, por darnos la mano después de habernos tosido la mano, por contacto con una persona. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada que ver con el cómo se ha contagiado el coronavirus y, por supuesto, no tiene nada que ver con cómo se ha contagiado Omicron. La tasa de contagio de la gripe pues es mucho menor. Lo que pasa es que, bueno, la gripe aprovecha el frío, porque sí que es estacional, y aprovecha los hacinamientos que se producen durante el invierno. Ya está. Entonces, ese es el caldo de cultivo para la gripe. Metros, autobuses, oficinas, restaurantes cerrados. Bueno, lo que pasa es que, insisto, si en una persona entra una persona con gripe a un restaurante o a un autobús, bueno, pues la posibilidad de que contagie es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que si entra con coronavirus.
Claro. Uh-huh. Y bueno, y alguna vez también lo habíamos hablado aquí, la posibilidad de contagiarte de coronavirus y gripe a la vez también.
Bueno, eso ya es el que te toque la lotería, pero la lotería mala, porque lo ha habido. Ha habido esos contagios. Por fortuna pocos, porque digo que las medidas de distanciamiento social y las medidas de protección, evidentemente, han sido un éxito contra la gripe.
Claro, y han sido muy protectoras, ¿no? En este sentido, no, nos ha ayudado muchísimo.
Claro. Y la vacuna, claro.
Y la vacuna, fundamental. Doctor, fíjese usted que, claro, y todo esto, ya sabe que le he dado una vuelta, pero también el tema de las alergias, doctor Márquez. Ya lo hemos empezado, de hecho, hace unos días ya hablábamos, que alerta sobre todo, ¿no?, a todas esas personas que sean alérgicas, porque yo no sé, claro, decíamos, la semana que viene empieza la primavera, ¿cuándo se pueden empezar a tener síntomas si somos alérgicos?
Ya.
¿Y cómo podemos prevenirlo? Importantísimo, desde la medicina natural.
Ya tenemos síntomas, ¿vale? Ya tenemos síntomas. Entonces, desde la medicina natural podemos prevenirlo sobre todo intentando exponernos poco y luego utilizando un complemento que se llama L18. El L18 es un complemento magnífico que sabemos que funciona muy, muy bien para todas aquellas personas que padecen problemas de alergia, ¿no? Es un complemento en gotas. Hay que tomarlas, se ingieren, no se utilizan de otra manera. Lo digo porque a veces esto puede llamar a engaño. No se toman, y hay que tomar 15 gotas antes del desayuno, 15 gotas antes de la comida y 15 gotas antes de la cena.
Fantástico. ¿Y lo puede tomar todo el mundo, doctor? Es decir, si una persona nunca ha tenido una alergia y de repente, pues este año le sale una alergia, o sea, todo el mundo podemos tomar el AL18.
Sí, pueden tomarlo sin ningún problema. Fíjese. AL18 en gotas, 15 antes del desayuno, 15 antes de la comida, 15 antes de la cena.
Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar los principales ingredientes, si le parece también, y beneficios justamente de este tratamiento natural. Se llama AL18.
Pel seu contingut en groseller negre, erítjol, gluconat de magnesi i pi, AL18 afavoreix un efecte antihistamínic.
Ahora estamos escuchando este efecto antihistamínico, ¿no?, que muchas veces la medicina convencional, pues los tratamientos que podemos seguir por el tema de las alergias, doctor, tienen estos efectos secundarios, ¿no?, que nos dejan un poco caos, ¿no?, doctor Márquez.
El sueño, sobre todo, sí. El sueño, que nos dejan más decaídos, que nos dejan más planos, que nos dejan más... es el decaimiento, el estar un poco más aplanaditos y el no, y sobre todo hay un cierto abotargamiento, ¿vale? Pero sobre todo la somnolencia, y esto con AL18 no va a ocurrir.
AL18. Fíjese que nos ha escrito Alfons desde Mataró. Pasamos ya directamente a las consultas, porque Alfons de Mataró nos comenta, mira, justamente nos ha enviado un email, doctor, que también no habla de las alergias, pero nos habla del fumar, doctor, que hace tiempo que no hablamos sobre el tema de fumar, de dejar de fumar. Dice, buenos días, doctor Márquez. Aunque me duela reconocerlo, soy un fumador empedernido. Tengo 65 años y desde los 15 este ha sido siempre mi vicio. He perdido la cuenta de las veces que he sido internado y necesito oxígeno. Cuando llego a este estado, intento dejar el tabaco, pero la voluntad dura poco. Mi pregunta es si dentro de la gama de los productos naturales que usted recomienda hubiese alguno que me ayudara a combatir este dichoso vicio. Muchas gracias por atenderme.
Pues
podemos ayudar a Alfonso. Yo creo que también muchos oyentes que nos estén escuchando, que les cueste también dejar este vicio, como es el fumar, doctor.
No es un complemento directamente para dejar de fumar, ¿vale? Porque no lo es, pero creo que deberíamos plantear la posibilidad de sí para controlar la ansiedad que nos puede producir el dejar de fumar en ese caso. Hablamos de un complemento, un complemento que venimos recomendando, que se llama Temple, de Laboratorios Mind. Temple de Laboratorios Mind, ¿vale? Entonces, Temple de Mind, tomándolo diariamente en cápsulas, una por la mañana y otra por la noche. Pero para lo que vale es para lo que hemos dicho, para ayudar a controlar la ansiedad. No vale para controlar otros, o sea, no es válido para no es como tal un tratamiento para dejar de fumar, eso sí lo quiero dejar muy claro, pero sí para controlar la ansiedad que produce.
Claro, porque de alguna manera es lo que usted decía, esta ansiedad si empiezas a... Si, lo primero, yo me acuerdo esto, alguna vez lo ha comentado usted, doctor Márquez, aquí, a l'Espai de Salut Natural per tothom, que de alguna manera también lo has de tener muy claro. O sea, si quieres dejar de fumar, ¿no, doctor Márquez? A veces ha de ser una decisión limpia, digamos, te estás convencidísimo, porque si no, ya empiezas mal.
Si no, no hacemos nada.
Claro.
Entonces, eso es... Pero bueno, esto es muchas veces... Es que el hecho de tomar unas pastillas es como el colesterol o como la diabetes. O sea, el hecho de tomar unas pastillas es una ayuda importantísima. Pero donde está realmente la ayuda es en la voluntad propia, la voluntad de cada uno.
Esta voluntad, y que nosotros animamos a todos los oyentes que obviamente que dejen de fumar, y más como en el caso de Alfons, ¿no? Que decía que le han tenido que ingresar, ¿no? Cuando está muy mal. Y muy muy joven, 65 años, doctor.
Claro, y es que desde la mentalidad de no fumador, pese a ser médico y haber estudiado los efectos del tabaco y saber lo que es una adicción, me cuesta un montón. Es algo que no puedo entender, o sea, se me escapa. Escapa de mi entendimiento y de mi comprensión. Pero bueno, entiéndanme, sé perfectamente lo que es una adicción, sé perfectamente lo que supone, pero cuando uno no ha fumado nunca, cuando uno no lo ha vivido, es muy costoso entender cómo con esa situación, ¿no? Llegar a ingresar, llegar a... Bueno, en fin, son cosas que el ser humano es así. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
Doctor, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Ya sabe que estamos encantados de tenerle aquí en el programa, de poder llamarle, la suerte de poder tenerle y poder conectar con nuestra salud más natural y sobre todo poder ayudar a nuestros oyentes con sus dudas médicas. Cuídese muchísimo. Venga, doctor, que ya está. Tenemos la semana hecha y hasta el jueves.
Vamos a ver, hasta el jueves.
Venga,
jueves.
Ánimo, un abrazo.
Adiós.
Dir-vos això, com sempre, si tens dubtes d'on pots comprar, adquirir els productes de Mind, pots anar a Arbolaris, a parafarmàcies, allà els pots comprar també a farmàcies de Barcelona, també han arribat els de Mind, i atenció, aquest telèfon que et dono sempre i te l'has d'apuntar molt bé, et dono res, una estoneta, perquè vaig a buscar bolígraf i paper, apunta 669-56-1768, 669-56-1768, aquest és el telèfon de Mind. Si tu truques i dius que ets oient de Radio Estel, dius el producte que vulguis i a banda dius que ets oient de Radio Estel, tindràs un descompte especial en el preu. Val molt la pena. 669-56-1768 i si no també pots entrar directament a mind.es. Ui, que ja arribem al punt de la una. Si se passa el temps volant.
Com passa el matí, eh? És que estàs sempre molt ben acompanyada, Mercè.
Entre l'olor de tinta que hem tingut avui, amb Aure Ferran, que hem repassat la figura de les traduccions. Que importants són els traductors, no? Que ens fan veure un altre punt de vista en les lectures oficials.
Bé, esperem que no sigui... Bé, ara, que sigui el mateix punt de vista de l'autor.
Sí, però la Núria ens ho ha explicat molt bé, eh? Que, a veure, òbviament no existeixen aquestes línies vermelles, ells els hi deixen fer, però serà diferent, el traductor que faci aquesta lectura, no?, de l'oficial, del llibre oficial.
Per això també hi ha molts autors, no?, que ells mateixos escullen les persones que volen que els hi tradueixin els llibres.
També, exacte. Marta,
si algun dia fas un llibre, Mercè, jo te'l puc traduir.
Jo crec que has de llegir molt per poder...
Què vols dir, que no ho faig encara, no llegeixo prou?
No, jo m'ho dic a mi mateixa, fixa't tu.
Hi ha gent que escriu llibres i tampoc té massa coses a dir.
De fet,
vam
parlar amb la Carla Gràcia, te'n recordes, amb la professora d'escriptura, si ens animàvem a escriure el llibre. No sé si el José s'animaria a escriure el llibre, no sé ni de què l'escriuria.
Ui, de moltes coses, sap moltes coses el José també.
De futbol, de futbol. Escolta'm, ens repasses la freqüència madurada d'avui?
I tant, que ja tenim prou feina, eh? Un llibre també és molta feina, però avui us ho dono una mica, eh? La veritat és que no us ho poso tan fàcil. De fet, us proposo un viatge en el temps. De fet, ens remuntem a l'any 44 abans de Crist.
És veritat, ara m'he recordat, sí.
És que aquest matí m'has fet córrer una mica i no he acabat de fer la pregunta que havia de
fer. Bueno, Olga Vallejo, jo crec que encara no s'ha recuperat.
No, de fet, encara ara m'ho recordava, eh?
Encara riu?
Sí, diu que sí, que estarà atenta a la segona pista, a veure si també li fa tanta gràcia. Va, a veure, us pregunto per una persona, val? Us pregunto pel nom d'una persona que va ser assassinada a Roma, atenció, el 44 abans de Crist, i, bé, el van, Mercè, va rebre una mà de ganivet batades, doncs que això, que li van fer perdre la vida, es va dessagnar i va perdre la vida. Aquesta segona pista que us porto, si vols després recuperem la primera, perfila una mica més, doncs això, la personalitat d'aquest escabrós personatge.
Un militar excepcional, creador de imperios, heroico conquistador.
Espera't.
Era el dueño y señor de todo en el pasado. Su cabeza aparecía en las monedas.
Espera't.
Pero las monedas tienen dos caras.
Ara.
Cuando no estaba en la cama con la mujer de otro, andaba organizando algún genocidio.
Home, no.
No, i...
No. No.
Aquest és el subjecte en qüestió que, mira, es veu que sí que era un autèntic genocida, per tant, no, aquí no estem a favor de la violència.
No, en cap cas.
Però en qualsevol cas
pot
van
donar
considerar
una pista?
Que... Digue'm?
Pot donar una pista?
Qui?
No,
tu?
Qui no? No. Tu.
Vols que doni la primera pista una altra vegada?
Sí, jo crec que és una més mica... clara.
Sí? Sí? Queda més clara encara?
Bueno, no, les dues. Estan bé avui les pistes.
Sí, us fan pensar una mica, va, per equilibrar. Ai,
no,
què?
No la podem donar. Fem una cosa, marxem al butlletí informatiu
ara
i després del butlletí la Marta ens recorda la primera pista. Fins ara.